Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colinaca i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les dues.
Torres 15 amb Xavi Parra.
El partit d'Oriol Junqueras deixa clar que el pressing esquerre no els fa ni pessigolles. Els republicans adverteixen que les presses del PSOE per tancar un acord d'investidura abans de Nadal no són cosa seva i que les negociacions les volen sense presses i sense repressió. Ara sentirem les paraules de Sergi Sabrià i també les de Quim Torra, que fa uns minuts s'ha reunit amb el president de Flandes al Palau de la Generalitat. Us ho explicarem en un 14-15 en què estem molt pendents de Londres. La policia britànica ha escorcollat aquest matí la casa d'Usman Khan, l'autor de l'atac terrorista d'ahir a la tarda, que va deixar 2 morts i 3 ferits, un dels quals està crític. I passarem també per Badalona, on la policia espanyola ha decomissat 631 quilos de metamfetamina, una xifra històrica que trenca tots els rècords. En esports, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
Aquesta hora juga al Madrid.
Sí, al camp de l'Alavés, el descans empata 0. Els blancs han tingut les millors oportunitats, però de moment no han estat encertats de cara a porteria. També està jugant el Barça de futbol sala a la pista del Llevant, primer partit sense Ferrau, també empat a l'inici de la segona part, 2-2. El desenllaç dels dos partits durant el primer toc.
Arran 1, 14-15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
Esquerra no vol presses. Els republicans exigeixen al PSOE que deixin de pressionar amb el calendari de la investidura. Des de les files socialistes no es cansen de dir que volen un acord abans de Nadal, però Esquerra els recorda que això no és problema seu. El president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià, deixa molt clar que les presses del PSOE no són les seves, que ells no tenen cap necessitat de córrer.
Prioritzem l'acord. Si aquest acord arribés d'aquí 10 dies, seria una notícia excel·lent. Si aquest acord arriba d'aquí 2 mesos, també serà una notícia excel·lent. I si aquest acord no arriba, simplement que convoquin i nosaltres votarem que no, perquè el que necessitem aquí no és un govern a l'Estat, sinó una resposta a un problema polític.
Sabrià insisteix en les condicions d'Esquerra, una taula de negociació entre iguals, entre governs, sense condicions, amb calendari i amb garanties de compliment. També exigeix la fi de la repressió. Troba absurd seure a negociar la investidura de Pedro Sánchez mentre el Tribunal de Comptes cita els membres del govern de Puigdemont per les despeses de l'1 d'octubre. Qui també ha emplaçat el govern espanyol a dialogar i a moure fitxa fa només uns minuts és el president de Flandes. Jan Jambon s'ha reunit aquest migdia amb Quim Torra al Palau de la Generalitat i li ha transmès la resolució que fa un mes va aprovar al Parlament de Flandes.
La resolució crida demana al govern que demani tant al govern català com al govern espanyol a que entableixin un debat polític per tal de superar les seves diferències polítiques i poder resoldre el conflicte que viuen les relacions entre Catalunya i Espanya. La meva visita, doncs, inspira en aquest desig de poder donar curs a la resolució.
Torra ha fet seva aquesta crida al diàleg i ha donat les gràcies al seu homòleg flamenc.
Vull agrair, ho he fet, la solidaritat del poble flamenc i del seu govern en la persecució d'idees i polítiques i persones de la deriva repressiva del Regne d'Espanya contra els catalans. Els exiliats són en un bon lloc.
Això ha estat fa només uns minuts al Palau de la Generalitat. Mentrestant, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avisat que la ciutat no es pot permetre que els aldarulls de les últimes setmanes s'allarguin en el temps. Ho ha dit a la 24a trobada d'economia de Segarol, Baix Empordà, on també ha apuntat que l'Ajuntament ha fet tot el possible per donar estabilitat. Anem cap allà, cap a Segarol. Elisabet Don, bon dia.
Bon dia. Collboni ha tret pit de la gestió de l'Ajuntament de Barcelona i ha recriminat que altres poders públics no ho hagin fet. Una situació que ha definit de complicada, tot i que creu que es pot superar sempre que no es mantinguin el temps.
Cuidado, Yo creo que podemos superar episodios, como todas las grandes marcas de las grandes ciudades, pero no podemos permitirnos que esto ni se alargue en el tiempo ni sea la norma.
També ha destacat que Barcelona disposa d'un capital fort i que altres ciutats, com per exemple París, han passat per situacions pitjors.
Gràcies, Eli. 2:05, Ciutadans enterra l'etapa Albert Rivera, però aposta per la continuïtat. El partit ha escollit aquest migdia la gestora que n'agafarà les regnes de forma provisional només fins al 15 de març, que és quan es farà el Congrés, d'on sortirà la nova direcció de Ciutadans. Cap mena d'atenció, el Consell Ciutadà d'aquest matí ha estat una bassa d'oli, cap veu discordant, i la gestora que presidirà Manuel García Bofill s'ha aprovat per una amplíssima majoria. Els grans pesos pesants, doncs, que tanquen files i, evidentment, de moment, sense guerres internes. Anem cap a Madrid. Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia. Avui Ciutadans ha escollit per una àmplia majoria superior al 90% que la transició sigui plàcida i també continuista amb l'etapa de Rivera. El Consell Ciutadà ha optat per triar una gestora que inclou persones clau de l'antiga direcció, com José Manuel Villegas. En canvi, posa cares noves com a portaveus com la canària Melissa Rodríguez i el balear Joan Mesquida. En total són 16 persones on no hi ha Inés Arrimadas, que se'n queda al marge. Precisament, el paper que vol jugar Arrimadas és evitar l'enrenou intern.
Este partido va a seguir los estatutos y los procedimientos que tenemos para elegir a un nuevo presidente o presidenta y una nueva etapa. Y nada, pues celebrar que este partido siga adelante.
I de fet, moltes veus com el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ja apunten que el futur és precisament ella, Inés Arrimadas.
Creo que Inés Arrimadas es la persona más indicada para no solamente liderar Ciudadanos, sino liderar el gobierno de España.
El Congrés del 15 de març, que a banda de nou president barra presidenta, haurà d'escollir quin nou rumb en toma Ciutadans després de la desfeta electoral del passat 10 de novembre.
Ho dèiem a la portada, l'home que va matar i apunyalades dues persones a Londres havia estat a la presó per delictes relacionats ja amb el terrorisme islamista. Així ho apunta la policia britànica, que ara investiga les circumstàncies de l'atac i els antecedents de l'agressor Usman Khan. Ara per ara s'escorcolla la propietat de Khan, situada a Staffordshire, al nord d'Anglaterra. Marta Vilageliu.
Allà busquen més proves sobre l'atac i si hi hauria més persones implicades, tot i que de moment tot apunta que Khan hauria actuat tot sol. Se sap que just abans de l'atac Khan havia participat en una conferència de la Universitat de Cambridge sobre la rehabilitació de presos, perquè de fet havia estat a la presó 6 anys per haver planejat un atac a la Borsa de Londres i crear un camp d'entrenament per terroristes. En el moment de les agressions, Khan duia un ganivet de grans dimensions i un cinturó d'explosius fals, mètodes extesos entre els jihadistes, tal i com ho ha explicat l'investigador del Centre de Recerca en Relacions Internacionals del King's College, Gabriel Garrom, al Via Lliure de
Es veu una utilització de mecanismes cada cop menys sofisticats, l'atac amb ganivet, per exemple, o els atacs amb cotxe arrasant per un carrer, com s'havia vist anteriorment, a més en paral·lel amb aquesta utilització de cinturons falsos.
Quim Mora és un català que estava de turisme a Londres i era al pont quan va passar tot. Explica que tothom estava inquiet perquè es pensaven que l'armilla explosiva que duia Khan era real. Així ho ha dit també al Via Lliure.
I també començo a veure que la policia va molt de compte, no? En seguida comença a apuntar, en seguida entra a treure la gent, i a la que poden treure la gent ja li claven els tres trets. I això sí que em fa por, perquè començo a hostia, això ha sigut molt ràpid, i això va en sèrie, això també interpreto, que pugui portar una bomba, i llavors quan sentiu que començo a cridar a la meva família que tinguin enrere i que corrin.
Tenint en compte els antecedents de l'atacant abatut, el govern britànic ja ha avisat que revisarà les condicions de llibertat dels presos per delicte de terrorisme.
2:08, tornem cap a casa. Badalona torna a ser notícia avui per una macrooperació contra el tràfic de droga i ja van dos dies seguits. La policia espanyola ja ha fet la incautació de metamfetamina més gran de la història de tot l'estat, 631 quilos. La fita arriba després d'anys d'investigació. De fet, l'operatiu va arrencar el 2008 arran d'una alerta de l'Europa. Hi ha dos detinguts que feien servir un magatzem en un polígon industrial de Badalona per subministrar la droga arreu d'Europa. Més detalls des de Badalona. Marta Grífols, bon dia.
Bon dia. La investigació va començar després de detectar diversos individus que disposaven d'un pis a Badalona des d'on es desplaçaven a diferents ports de la costa espanyola. Allà descarregaven la droga i posteriorment l'emmagatzemaven en una nau industrial també a Badalona per procedir al seu transport i subministrament al mercat negre de tota Europa. La metamfetamina va ser localitzada a l'interior de 26 caixes de cartró que contenien cadascuna d'elles uns 40 paquets que sumen un total de 631 quilos de droga. Segons una portaveu de la policia espanyola, es tracta d'una xifra sense precedents a Espanya.
La Policia Nacional ha intervenido 631 quilos de cristal en la major incautació de metamfetamina de la història d'Espanya.
L'operació constitueix una fita en la cooperació policial internacional en la lluita contra el crim organitzat, a més d'un fort cop al subministrament d'aquesta droga al mercat europeu.
Això l'endemà del macrooperatiu dels Mossos contra el tràfic de drogues i armes, que es va saldar amb la detenció d'una quarantena de persones relacionades amb un grup criminal establert al barri de Sant Roc de Badalona. Els Mossos ja van advertir ahir que l'operació no estava tancada i, de fet, aquest matí han continuat treballant-hi amb, com a mínim, un nou escorcoll en una propietat privada de l'Ella, al Maresme. Falta un mes perquè Barcelona posi en marxa la zona de baixes emissions. A partir de l'1 de gener, milers de vehicles, els més contaminants, tindran prohibida l'entrada a la ciutat, a la zona que queda entre les dues rondes, la litoral i la de dalt. I atenció, perquè d'aquí a 4 o 5 anys aquesta àrea es podria ampliar de forma considerable. Ja no afectaria només Barcelona, sinó que s'estendria a tota l'àrea metropolitana.
La prohibició, doncs, passaria d'uns 36 municipis. N'ha parlat el Via Lliure, el responsable de projectes de la mobilitat neta de l'àrea metropolitana de Barcelona, Marc Iglesias.
L'horitzó 2024-2025, la zona que actualment la ZB de Rondes, que tots coneixem,
sí,
diríem que és dintre del perímetre de Rondes, seguirà extenent el territori metropolità. En principi s'ha planificat a tots els 36 municipis metropolitans, però haurem d'anar veient com evoluciona la qualitat de l'aire.
Una altra opció que està sobre la taula passa per implantar un peatge a l'entrada de Barcelona. El gerent d'Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés, admet que s'està estudiant, però creu que és d'hora per parlar-ne.
Moltes ciutats ho estan fent, el tema del peatge. És una possibilitat de la que s'ha parlat, però jo, sincerament, jo preferiria anar a PAMS, perquè no sabem realment, podem fer algunes prediccions, però la concreció de quan d'efectiva serà una la mesura ha de marcar quins són els propers passos.
El que sí que és segur és que a partir de l'1 de gener els cotxes massa vells per tenir l'etiqueta ambiental de la DGT no podran entrar a Barcelona de dilluns a divendres de 7 del matí a 8 del vespre. Són els de gasolina anteriors al 2000 i els de dièsel matriculats abans del 2006.
Encara en plena ressaca del Black Friday, ja hem entrat de ple en el Cyber Monday. Dilluns viurem una nova jornada de descomptes amb ofertes per comprar productes tecnològics a través d'internet. Però com passa amb el Black Friday, que va començar sent un dia i s'ha convertit en una setmana sencera, el Cyber Monday també comença a expandir-se pel calendari. Algunes botigues i grans empreses, com Amazon, s'han avançat 48 hores i aquesta matinada ja han començat la campanya de descomptes. Però alerta, perquè comprar per internet té els seus riscos. Avui, que és el dia de la seguretat informàtica, els experts avisen que cal anar molt amb compte a l'hora de fer servir les nostres dades a la xarxa. El doctor en enginyeria informàtica i professor de la UOC, Jordi Serra, recomana prudència i sentit comú.
A nivell de risc, no? Hem de tenir-lo ben actualitzat i una mica de no sobreexposar-nos a coses que no necessitem. Per exemple, si anem a una xarxa oberta, doncs des d'un mòbil no fem transferències bancàries.
Més coses, els trastorns alimentaris afecten un de cada 20 adolescents. Això vol dir que als instituts de secundària, a cada classe, a cada aula, hi ha com a mínim un cas d'anorèxia o de bulímia, a vegades dos. Són dades alarmants, com també ho és el fet que aquests trastorns cada cop afecten nanos més joves. Si abans els primers casos es donaven en adolescents de 14 a 16 anys, ara ja hi ha nens de 10 anys que s'hi enfronten.
De fet, l'anorèxia i la bulímia s'han convertit en la tercera malaltia crònica entre els adolescents, sobretot entre les noies, que són 6 de cada 10. La coordinadora de la Unitat de Trastorns Alimentaris de l'Hospital Clínic, Teia Plana, subratlla la importància que familiars i amics sàpiguen que s'enfronten i que tenen la temptació de treure ferro.
El sistema autèntic de superbiometria és 100% segur? No, perquè el propi sistema no és segur. Entens? Perquè no ens garanteix ningú que no hi hagi...
Bé, no era aquest el tall... El que volíem dir era que amb el tractament adequat, un 70% de les persones amb un trastorn alimentari es recupera en 4 o 5 anys. Un 20% dels casos es cronifiquen i un 5% acaba morint.
I acabarem donant el tret de sortida a dues de les fires nadalenques més importants del país. Aquest matí ha arrencat la fira de l'Avet d'Espinelves, a Osona, que aquest any arriba a la 39a edició i que fins diumenge de la setmana que ve aplegarà més de 70.000 persones. Bàrbara Padilla.
En total s'hi muntaran prop d'un centenar de parades i 9 estaran dedicades al producte estrella, els avets. Se'n vendran al voltant de 4.000. L'alcalde d'Espinelves, Joan Manel Claveria, n'ha parlat a RAC1.
Encara hi ha gent que es deu pensar que aquí es va amb una destral a la muntanya,
i es tallen els arbres. No, aquí el que tens és com aquell que planta patates o tomàquets, doncs hi ha gent que planta avets, i quan fa 6, 7, 8 anys, depèn de quina espècie d'avet es tracti, doncs el comercialitza. És un producte no contaminant, a l'inrevés que l'avet de plàstic.
L'altra gran cita nadalenca que ha arrencat aquest matí és la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Que també acollirà unes 70.000 persones, en aquest cas concentrades en un sol cap de setmana. Entre les novetats d'aquest any, un jardí de Disney i un espai dedicat a Harry Potter a l'interior del castell de Canyelles. Ho explica Recu l'alcaldessa, Rosa Huguet.
És possible que es pugui anar treballant any rere any, com s'ha fet altres coses, i pugui fer-se més gran. Així que tenim a l'ONCE i troba el que seria la temàtica de la pel·lícula, després hi ha l'habitació de les cartes, que la gent que li agrada